RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Des de fa molts anys són motiu de controvèrsia i polèmica, però estan presents d'una manera o altra a la nostra dieta. Els additius tenen, sens dubte, la seva funció, però genera moltes preguntes. Són realment necessaris? Són segurs? Cal mirar sempre que anem a comprar quins additius hi ha als productes que adquirim? Aquests i altres interrogants són els que intentarem respondre en aquest 35è podcast de Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles. Magda Carles, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Primer de tot, quan parlem d'additius, a què ens estem referint exactament, no? Què és un additiu?
Ja fixa ja quin to hi posem, eh? Additius. Ah, una cosa que no ens agrada gens, no? A veure, additius és tota aquella substància, que no és un aliment, que posem en els aliments perquè la seva conservació sigui millor, o perquè el seu aspecte sigui millor, o perquè sigui més segur, o perquè tingui un color. És a dir, totes aquelles substàncies i elements que s'afegeixen a un aliment per millorar-lo. Aquesta és la teoria, d'acord? I n'hi ha un munt, clar, hi ha moltíssimes substàncies, o per conservar-lo. És una substància que porta un avantatge a l'aliment. I, de fet, ja fa molts anys que es fan servir coses d'aquestes. Escolta, la sal és un conservant, per exemple. Imagina't els segles que fa que s'utilitza. El vinagre és un conservant, no? Vull dir que els additius, d'alguna manera, sempre s'han fet servir. Perquè els aliments sempre s'ha volgut que es conservessin, que no es fessin malbé. Per tant, d'alguna manera s'han fet servir additius. Fa temps, d'una altra manera, més naturals, menys processats, però evidentment els additius han existit ja fa molt, molt temps.
És a dir, que és una substància per mantenir bé l'aliment, no? O també, d'alguna manera, ens beneficiarà d'alguna manera a nosaltres.
Evidentment, aquesta és una de les condicions sine qua non dels additius. És a dir, un additiu ha de portar algun avantatge pel consumidor. És el que dèiem abans. O bé fa que l'aliment sigui més segur, o que tingui una característica organolèptica més que ens agrada més, o bé doncs, que es conservi més, o bé que pugui tenir alguna característica especial per una població en concret, no? Però, evidentment, no ha de ser mai per encobrir un aliment en mal estat ni per encobrir un aliment doncs, que sigui de poca qualitat. Òbviament, un additiu sempre ha de tenir un perquè, ha de ser segur i ha de tenir un objectiu. O sigui, no ha de ser perquè sí. Per tant, doncs, tenen la seva utilitat.
No tots els aliments tindran additius, no? Un aliment natural no en té.
Clar que no. Per exemple, si comprem fruita, no té additius. Si comprem verdures fresques, no tenen additius. Si comprem bolets, la mel, què et diré jo, un iogurt natural, un kèfir natural, la llet, hi ha moltes coses que no tenen additius. Clar, com més fresc, és el que diem sempre, Esther, quan més fresc, més natural, menys additius tindrem.
Està clar, menys manipulat.
Clar, i a més, menys, diguéssim, menys requisits ha de tenir aquell aliment, no? Una cosa que tu l'agafes una verdura fresca, que durarà un parell de dies la nevera o tres, i que tu la fas servir i ja està, doncs allò no porta absolutament res, no? Una fruita que és de proximitat, que és d'aquí, doncs es farà malbé quan es farà malbé, i ja està, i allò no porta res. Vull dir que l'alimentació, quan més natural més bàsica, menys additius portarà. Això és, vamos, de calaix,
I els productes, els aliments que tenen més additius, quins serien?
Doncs mira, tot el contrari del que hem dit abans. Anem a dir alguns grups d'aliments que tenen molts additius. Doncs mira, aquestes begudes sofisticades, aquests batuts de molt colors, aquestes begudes energètiques, les begudes refrescants amb qualitats especials, els famosos xutxes. Tu quan veus un xutxe d'aquells que jo em poso les mans al cap que és de color blau, òbviament, aquell color blau té que sortir d'algun lloc, no? Vull dir, hi ha coses que ja es veu que són que en tenen molts additius. Aliments, per exemple, que són, jo què sé, no? Anem a posar un brioix empaquetat que té gust de diverses coses, de fruits vermells, però no hi ha fruits vermells, i que, a més, dura molts dies empaquetat, etc. Clar, els aliments, com més processats, més possibilitats hi ha de que tinguin additius, òbviament. És quan mirem la famosa etiqueta i diem, oh, si posa E no sé què, E no sé quantos, i tots ens posem els pèls de punta, no?
Necessitats, sobretot, ultraprocessats.
Exacte. O sigui, aliments que tenen molts, com ja diu la paraula, molts ingredients que han sofert moltes transformacions. No?
Uh-huh. I són segurs sempre?
Evidentment, això sí. Això sí, O sigui, un additiu no es posa l'additiu que l'empresa, que la indústria alimentària vol, o perquè li convé, o perquè li interessa. ha de passar un reglament i està regulat per entitats europees com l'EFSA, és a dir, l'Agència de Seguretat Europea. Un no pot posar l'additiu que li dona la gana, ni amb les dosis que li dona la gana, ni l'aliment que li dona la gana. Això, encara que no ho sembli, està molt, molt, molt supervisat. Hi ha uns reglaments, hi ha unes entitats que s'encarreguen, fins i tot de revisionar-ho, és a dir, additius que havien estat, doncs, dit, ok, als anys 80 es tornen a repassar la seva idoneïtat, la seva, el que es diu, la dosi diària màxima, etc, etc. Vull dir que és una cosa que està, a veure, està controlada, eh? Uh-huh. Això sí.
Uh-huh. Hem llegit que alguns additius podrien causar al·lèrgies. Això és veritat, no?
Això és veritat, això és veritat. Hi ha alguns additius amb algunes persones, de la mateixa manera que hi ha aliments que poden també, tot tipus d'aliment pot causar amb un determinat número de persones fenòmens al·lèrgics, no? Doncs és veritat que hi ha additius que poden causar problemes. Per exemple, els famosos sulfitos, no, que estan en els vins i en algunes begudes, en algunes salses. Doncs en algunes persones és veritat que els hi fa urticària, que els hi fa el que es diu angioedema, etc, etc. Però són poblacions relativament petites i són uns aliments molt determinats, no? Però sí que és veritat, hi ha algun tipus d'additiu que pot causar, sobretot, fenòmens al·lèrgics.
Mm-hmm. I què ens pots dir, per exemple, també a altres teories que circulen sobre que, per exemple, hi ha additius que poden causar càncer?
Home, això, mira, jo m'agradaria donar una veu una mica de tranquil·litat, no? Evidentment, tot no se sap, no hi ha res 100% segur, però dir que els additius poden causar càncer, home, a mi em sembla molt agosarat. Jo repeteixo, és veritat que hi ha alguns additius més, diguéssim, més, jo diria, inofensius que altres. Hi ha alguns additius que la quantitat ens importa menys que altres, però d'aquí a dir que poden causar càncer, home, amb les dosis que se suposa que s'han de prendre, evidentment, les autoritats no permetrien que un additiu que pot causar càncer es pogués prendre tan tranquil·lament. Ara, jo també diria, perquè tingui aquesta idea i això li agobi moltíssim, escolta'm, la manera és el que han dit abans, prendre pocs aliments processats. Però de veritat que així, avui per avui, no hi ha cap additiu que clarament a les dosis habituals de consum pugui causar càncer. Només faltaria.
Que, de fet, aquesta hauria de ser la regla general, no?
Home, clar.
Prendre els menys ultraprocessats possibles, no?, de la nostra
clar.
Dieta.
Mira, Esther, jo crec que aquí hi ha uns pros i hi ha uns contres. Els pros és aquests que han dit abans dels additius, doncs, que ajuden a que es conservi millor, a que tinguin un millor aspecte. T'imagines un iogurt de maduixa que no tingués un additiu? Que diu que és color.
El color li falta.
Fes a casa tu un iogurt amb maduixes, veuràs quin color et queda. Te'l prendràs després? Per tant, a vegades també és perquè també el consumidor vol una sèrie de característiques, no? T'agradaria un producte empaquetat que tingués fongs, per exemple? Per exemple, no? O que tu compres un producte empaquetat i et dura només 2 dies la nevera? O que pogués tenir una toxina tan potent com pot tenir la botulínica? Per exemple, no? És a dir, a vegades també es posen per evitar mals majors. Per tant, se'ls ha de reconèixer que tenen una utilitat, i això també permet alimentar molta gent i que els aliments puguin anar a molts llocs i puguin durar molts dies.
Clar, clar.
Per tant, això és evident, que tenen una utilitat i que són necessaris. Ara, tenen la contrapartida. Per exemple, com controlem la quantitat d'additius que mengem? Mm-hmm. Sí que és veritat que la EFSA i companyia, doncs, i l'Agència Alimentària i la Seguretat Espanyola, doncs mira quines dosis es poden prendre d'aquests additius, però, per exemple, jo no puc controlar quina quantitat de patates fregides amb gust de no sé què es menja una persona, perquè aquella persona es pot menjar 10 bosses de patates fregides, uh-huh. Amb la qual aquell additiu que porti aquella bossa de patates fregides, per dir un producte, doncs clar, serà molt superior que seria desitjable.
Es multiplica per 10.
Però aquí entra la responsabilitat de cada consumidor. Per tant, la part negativa d'aquí és que, esclar, seguretat 100% no n'hi ha, que sí que és veritat que alguns doncs, poden causar aquests fenòmens al·lèrgics i que sempre es van sabent coses. I que el millor additius que abans estaven permesos, ara potser la dosi és més petita o potser es treuen. O sigui que és un tema dinàmic, que es va descobrint i es va legislant, però que hi ha unes entitats que controlen, això s'ha de saber. Però que per si de cas, doncs, el que és molt bo, és el que sempre diem, i a més coincideix amb les normes bàsiques de la dieta equilibrada, és no abusar dels aliments ultraprocessats.
Mm-hmm. Aquesta legislació a la qual et referies tu ara mateix, sí. Alimentària, seria l'explicació al fet de que hi hagi additius que estiguin permesos en uns països sí i en d'altres no?
A veure, en teoria, Europa té una legislació única. On podem trobar, per exemple, diferències més grosses és, per exemple, amb Estats Units i Europa. Això sí que és això sí, però en teoria cada país s'ha de a la legislació europea. A no ser que hi hagi algun país que tingui unes normes alimentàries, unes tradicions o uns hàbits molt diferents i que ells considerin que han de fer-ho d'una mica diferent. Però, en general, la norma alimentària europea prevaleix per tota Europa. Val? Aquí sí que tindria que haver-hi una certa uniformitat, no? I ja dic, i hi ha additius que els que s'han, diguéssim, autoritzat abans de 2008, doncs es tornen a reavaluar, a veure si allò, el que vam dir que eren aptes, que tal i que qual, i que hi ha dosi admesa, realment és vàlid encara avui en dia. Vull dir que és una cosa que es mira. Especialment es miren doncs, els colorants, els edulcorants, vull dir, perquè es fan servir molt, saps? Aleshores, és una cosa que es mira. Ara, tornem a dir, la seguretat 100% absoluta a qualsevol dosi, qualsevol cas, esclar, home, això és una mica complicat.
Magda, no? Edulcorants, colorants, sal, vinagre, tot això, quina nomenclatura té com es trasllada a l'etiqueta del producte perquè quan anem a comprar sapiguem exactament quins additius estem adquirint també.
Clar, passa una cosa. Hi ha llistes d'additius que la mateixa l'ASA, no sigui l'Agència de Seguretat Espanyola de Seguretat Alimentària, té a l'abast, tu vas a internet i ho trobes, val? Clar, com que tenen noms químics complicats a vegades, doncs el que es fa és posar la E al davant, aquesta vol dir que està legislat per l'Arreglament Europeu, i tenen un número. I dintre d'aquests números doncs, pot haver-hi un conservant, pot haver-hi una acidula, pot haver-hi un emulgent, pot haver-hi un antioxidant, pot haver-hi un humectant, en fi, hi ha 20, com 26 tipus.
Sí, aquí necessitem una traductora, eh?
Bueno, ja la tira, però vull dir, hi ha llistes que tu pots veure realment el que és, no? Però clar, si tu et diuen, per exemple, àcid ascòrbic, què pensaràs?
No tinc ni idea.
Pots pensar que és terrible, no? Doncs mira, estic parlant de la vitamina C, que també és un additiu a vegades, saps?
Hauríem de posar-ho així. Qual ho acabes de dir tu, perquè de l'altra manera, qui sap què és?
Clar, bueno, ja et dic, les llistes estan a l'abast del consumidor, vull dir, no és cap secret, però és veritat que hi ha noms que també es deixaran una mica igual, perquè si jo et dic el rojo no sé què, o l'amaranto, no sé, diràs, això què dimonis és, no? Per tant, en principi s'ha de tenir una confiança, però també és veritat que els noms es diuen poc. És la E amb el nom químic o el nom químic de l'additiu, en quin tipus d'additiu és, és a dir, tant de dir si és un emulgent, si és un antioxidant, si és un conservant, etc. I el seu nom o el número. El nom o el número.
Perfecte.
Ja està. Tu pensa que quan mirem una etiqueta, recordem sempre que es mira de l'ingredient que hi ha de més quantitat a menys quantitat. I que els additius han de ser-hi sempre. Per tant, clar, quantes més és, vol dir que més additius té.
Exacte. Doncs anem a repassar, Magda, quina seria la dieta que hauríem de prendre per tenir la menor dosi possible d'additius. Quina seria la teva proposta?
A veure, la meva proposta és que no varia gaire del que diem tantes i tantes vegades, però que, mira, a veure si acaba quedant, no? Ha de ser una dieta basada bàsicament en aliments naturals, o sigui, de mercat, d'aquells que es fan, d'aquells que no es conserven gaire. La fruita, la verdura, els ous, que per exemple és un aliment que no té additius tampoc, petites dosis de carn, el peix, el fruit secs, que per cert, els que són naturals o torrats tampoc tenen additius, i l'oli d'oliva. Aquests són aliments, a més, que no tenen additius, que ens van bé, és que ens van bé. O sigui, que no tenen problemes, no? Però també és veritat que a l'hora, per exemple, de llegir un làctic, doncs home, millor triar un iogurt blanc que un iogurt amb sabors. Això és obvi, A l'hora de llegir una llet, de triar una llet, doncs millor una que sigui llet tal qual que llet amb coses a dintre. Amb millor, sabors o enriquida, el que sigui. Clar.
Millor un iogurt natural que un iogurt desnatat o al revés?
Bueno, un iogurt natural és tal qual fet en llet entera, per tant està menys manipulat que el iogurt desnatat. Això és així. No vull dir que el iogurt desnatat estigui malament, ni molt menys, però alimenta més el natural. Jo sóc molt partidari de iogurt natural, amb la població en general, Sí. Si tens un greu problema de greixos amb sang i tal, i és diferent. Per què? Perquè és més nutritiu i és més saciant. I per mi això és important. I et dona un plaer i una sensació de que has menjat molt diferent al iogurt desnatat. Fins i tot amb gent que fa dietes, que té que controlar l'energia. Jo penso que és important, quan valores el tipus d'aliments a donar perquè una persona mengi bé, no només el tipus d'aliments, sinó quina sensació de saciedat et dona. I un iogurt desnatat, especialment els d'aquest país, no saps ben bé si has menjat o no.
Sí, la felicitat alimentària que et provoca, no?
És que no, no te'n recordes al cap d'un segon. No te'n recordes, és com aigua, no?
Sí.
I per tant, doncs, potser menjaràs dos, no? Fins i tot, perquè això ja t'aporti alguna
cosa. Estic d'acord. En començar, ens has explicat una miqueta quines són les funcions dels additius. És veritat que també poden ser nutrients o fins i tot vitamines?
Sí, bueno, hi ha alguns additius. Mira, hi ha una etiqueta molt divertida, que hi ha una poma i posa els ingredients de la poma, no? Això per la gent que té la quimiofòbia, que això és molt típic, no? La gent quan sent substància química
es posa nerviosa,
però tenim que partir de la base, Esther, que tots som química. que el cos és un conjunt de substàncies químiques. Nosaltres som química, o sigui, química orgànica, però química. Mm-hmm. Per tant, doncs, tenim que tenir un respecte per lo que està sortit d'un laboratori, però sense oblidar mai que nosaltres també som química. Val? Que una planta també té química. Uh-huh. Que el producte més natural i més ecològic i més el que tu vulguis també és química. Per tant, doncs, aquest cartell posa els components de la poma, totes les substàncies que té, i, home, és veritat, pues té el tocoferol, per exemple, que és vitamina E, i també pot ser, a vegades es fa servir d'additiu, és un no sé què, i té, el que deia jo, l'ascòrbic, que a vegades també es fa servir d'additiu. Vull dir que sí que és veritat que hi ha una sèrie d'additius que són nutritius. La minoria, una superminoria. Però és veritat que hi ha additius que són substàncies naturals en alguns aliments.
I que són necessaris.
I que són necessaris. Això no vol dir que l'additiu no té una funció nutritiva. Té la funció que hem comentat, però a vegades és veritat que coincideix.
I hauríem d'estar preocupats pel tema additius respecte a la salut? Perquè sí que és veritat que hi ha estudis que indiquen amb molta veracitat els problemes reals de salut que hi pot haver, per exemple, morbilitat. Això,
a veure,
li hem de donar credibilitat,
a veure,
o no?
Mira, el que més ens perjudica, fins ara el que se sap, de l'alimentació, el que produeix més mortalitat i més morbilitat en temes d'alimentació és, primer, la manca d'aliments, la desnutrició i la malnutrició, com tristament sabem, i el segon, la malaltia cardiovascular. Això és el que realment ens mata més. De què es mor la gent? Doncs es mor d'un excés de pes, d'una hipercolesterolèmia, d'un excés de greixos amb sang, de tota la morbilitat que té la mala alimentació. Si mirem la morbilitat i els problemes dels additius a dia d'avui, el que se sap avui i comprovat avui és absolutament irrisori en comparació a el que jo t'estic parlant. Això no vol dir que no tinguem que fer cas, Però si comparem els problemes que porta l'alimentació per excés de greix, de sucre, de sal, etc, en comparació amb els additius, és de riure. Val? A dia d'avui, Això no vol dir que un altre dia no es pugui descobrir el que tu vulguis, però a dia d'avui, comprovat per estudis seriosos, és això.
I sobretot també tenir clar que no ens podríem alimentar sense additius, no?
No, almenys no es podria alimentar tothom. Ja hem dit des del principi que tenen la seva funció positiva, que no se'ls ha de demonitzar, però sí que tenim que estar ben informats. I un altre consell és, quan més natural mengem, millor. Quan menys additius, millor, això és evident. Ara, jo m'estimo més un aliment amb un additiu que un aliment que porti un fong o un aliment que tingui una toxina.
Que pugui ser negatiu per la teva salut, evidentment.
Que serà molt més negatiu igual que l'additiu, no?
Doncs crec que ha quedat tot molt clar. Jo convido a la nostra audiència que si algú té algun dubte, que ens faci arribar.
Suggeriments, i que ens digui què pensa. Perquè aquest és un tema que... Perquè podem parlar poquet rato, Esther, però aquest és un tema que donaria per un debat. Perquè això ens sent passions, el tema dels additius, saps? I és comprensible. Però jo penso que s'ha de ser molt curós, no s'ha de ser tremendista, i el que hi ha avui en dia és això. Jo repeteixo, el que no és el problema alimentari del món, no són els additius en aquest moment. Tot i que no vol, en aquest moment, ja dic, tot i que no vol dir que no s'hagi de mirar i que n'hi hagi alguns que portin algun problema en algunes persones, no? Mira, sense anar més lluny, per exemple, fins i tot el sorbitol, saps que el sorbitol que posen els xiclets sense sucre i tal, doncs en moltes persones els hi provoca mal d'estómac, alguna reacció de meteorisme, i en canvi és una substància que també es troba de forma natural en alguns aliments, però fa servir d'additiu. Vull dir que, a veure, hi ha cosetes. Evidentment que sí. I òbviament, els aliments han de portar els additius que estan permesos. Però si un mira i són E's, doncs les E's, en principi, jo repeteixo, estan controlades.
Mm-hmm. Doncs, arribat a aquest punt, toca treure el nostre pot de les píndoles. Avui anem per la novena píndola ja, de cara doncs, a l'estiu, que ja el tenim aquí a la cantonada, i que sempre el relacionem, no?, doncs, amb el tema que hem tocat.
Exacte.
Els additius, no? Quina funció tindrien de cara a arribar a l'estiu en bona forma?
Mira, una manera de fer una alimentació sense additius i també segurament amb menys energia, perquè és el que estem buscant cares a l'estiu, allò que dèiem de les coses amb sabors, a partir d'ara els iogurts blancs, a partir d'ara les llets sense gustos estranys, a partir d'ara la beguda aigua, res de begudes refrescants, ni que siguin light, és molt millor la beguda tal qual, l'aigua com a beguda, de veritat. Dintre els refrescos, O sigui, millor l'aigua. I, evidentment, tot el que puguem fer fresc, millor que no pas una cosa processada. És a dir, millor un pa artesà, com ens explicava el nostre amic Xavier Garriga en un altre podcast.
Fa 15 dies,
exacte,
sí.
Que no comprar unes torradetes de paquet. molt millor un pa de fleca artesana que no una cosa de paquet. Això també és una forma d'estar en forma a l'estiu. Per tant, vida sense additius, aliments naturals.
Molt bé, doncs guardem el pot per d'aquí 15
ja
dies, quan ja donarem la desena píndola, i anem amb el resum.
Respostes que alimenten, amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Podem repassar, Magda, doncs, els 5 punts sí. bàsics importants de cara doncs, a la funció dels additius a la nostra
sí.
nutrició.
El que no s'ha d'oblidar, mira, primer, que els additius són substàncies que tenen una funció. El segon és que no ha de servir per encobrir, ni per dissimular, ni perquè la indústria alimentària pugui guanyar més diners amb aquells additius, sinó que té una funció cara al consumidor. El tercer és que estan regulats. És que estan regulats, tenen un control. El quart és que realment els trobem a les etiquetes dels aliments, però que és veritat que quan menys additius tinguem, millor. I el cinquè, i per recordar-ho per sempre, doncs és que la millor alimentació és la que està basada en aliments naturals.
Doncs ja ho tenim. Aquest ha estat el tema del podcast d'avui, els additius, i d'aquí 15 dies en tindrem un que se centrarà en el sobrepès, en concret dels nens.
Exacte, exacte, molt important.
Us emplacem d'aquí 15 dies. Ens retrobem, Magda, que vagi molt bé.
Igualment, Esther.
Adeu.
RAC+1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten, amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.